Temps per començar la tertúlia al gall del monestir. Segons Jordi Casas, molt bon dia.
Bon dia.
Fem tard, no?
Bueno, anem justos, sí.
Bueno, si la tertúlia ja la teníem començada. El que passa és que no estàvem en antena.
Sí, però ara seguim parlant de menuts,
no?
Sé si el tema que parlàvem... Seguim parlant de menuts, ara, o no?
No, trobo ara que heu vingut molt animats avui,
eh? Serioses, serioses.
Oh, serioses, això de la...
Millor venim...
Seriositat és relatiu, no?
Millor venim animats, perquè el panorama és ben trist.
Avui, amb el dia que fa, trobo que en comptes de venir així una miqueta moixos, veniu bastant animats.
No, jo del mal tiempo buena cara, ha de ser real.
Això és el que diuen. Ara, no, suposo que cadascú deu veure el temps com...
I a més convé que plogui, que feia molta calor.
I tant.
Ell s'hi refrescarà.
Tot està molt sec.
Regarà tot.
No, molt sec
no,
està,
no
eh?
Perquè aquest any ha plogut molt. Molt sec no està, però...
Jo estar per... no.
Hi ha unes polsegueres pels camins de Collserola.
Això sí. Però el paisatge,
hi ha hagut una primavera.
Sí, el paisatge sí és cert, que és verd.
Jo vaig estar caminant per Collserola i t'asseguro que Collserola està preciós.
Sí.
Està fantàstic.
I ara hi ha baixat
fantàstic.
Una mica les flors, però hi ha hagut
una explosió.
Hi ha uns cardos enormes amb unes flors blaves. Espectacular,
sí,
i els camps de Rosella.
Bueno,
ha estat una primavera
els camps
preciosa.
Entre roselles, el com es diu el groc? La
ginesta.
Ginesta. I aquestes plantes que són liles.
Els cardos, que
unes
diuen
les catifes fantàstiques. Sí. Allà a Torre Negra.
Sí. Quina sort, no?
Torre Negra, home, parlant de Torre Negra.
No, vaig tornar per la part de Torre Negra, vam anar fins a... I allà hi ha un camp, i una catifa, eren uns colors fantàstics. I el bosc està estupendo, el bosc. I a més, és que Collserola té uns racons. Vaig trobar, per casualitat, m'estaven buscant, que fotia un mes que estaven buscant la font de l'Armatà.
Ah, home!
I patapam, la vam trobar, però per casualitat.
Tenia aigua?
No, ja perquè fa anys que no raja.
Clar, perquè jo no l'he vist mai amb aigua. Aquella.
Jo, quan era, fa 50
jo
anys...
Jo tampoc amb aigua,
és
no.
Molt difícil de trobar. Si no,
no,
quan,
no,
si
no,
no,
no està indicada, està indicada. Fa 50 anys que jo era escolta, amb els escoltes vam anar diverses setmanes i la vam arreglar. Recordo que la vam arreglar, està molt canviada. I fa 50 anys sortia un doll d'aigua així, ara no, ja està sec, això.
Molt bé, doncs després d'aquest passeig per la natura, tornem a la...
Podem parlar de Torre Negra?
Tornem a la quotidianitat i...
Torre Negra, que avui passa per el ple de l'àrea metropolitana.
Mira, arriba el Toni.
Arriba el Toni, està arribant. Ara arribarà. I el saludarem d'aquí una estona. Ahir a Barcelona i a Sant Cugat hi havia dues cites que estaven molt relacionades. Sant Cugat es va signar el pacte santcugatenc pel referèndum.
Sí, aquest tema em sona.
Et sona?
Sí.
No hi va ser?
No, tenia taula de patrimoni.
Vam trobar a faltar.
Però no és la primera vegada
ahir
que ens sona una cosa així, no?
De patrimoni en P, de taula de patrimoni tenia.
Molt bé, gràcies per l'aclariment.
A la mateixa hora dubto, perquè molts de patrimoni estaven allà,
no, bueno, el Moreres era
a lo millor es va quedar sol
l'únic no? Que va faltar que es va excusar perquè és molt educat, va ser el Biel Moreres.
Sí, perquè a més va ser un dels signants.
Bueno, seguim.
I vas anar?
Sí, i tant.
Tu hi vas anar? Neus? No. Alfredo tampoc.
No.
La veritat és que hi havia molta gent, moltes entitats, van signar, em sembla que són 47, però crec recordar que n'hi han 5 o 6 més que estan, que ho estan acabant, pel que van dir, les més significatives, també és veritat que són les entitats més significatives de la ciutat, i la veritat és que va ser un acte, bueno, molt sobri, però va estar molt bé. L'important doncs també és això, no? És posar en valor que tantes entitats hagin passat per les seves juntes i pels seus socis doncs la voluntat de sumar-se a fer el referèndum. De fet, l'adhesió és el manifest pel referèndum.
I deia que coincidia amb aquesta reunió que hi havia la Generalitat entre govern, partits favorables el referèndum, s'ha acordat que el pacte nacional pel referèndum continuï per una altra via, és a dir, que continuï cap a una consulta vinculant unilateral després de la resposta de Mariano Rajoy de no vull no, i no puc, no?
Bàsicament no vull.
I no pot. No vol i no pot. Vull dir, perquè aquesta és
o no pot i no vol.
L'ordre dels factors no altera el resultat.
No,
però en tot cas no és res nou. Vull dir, estem amb una llarga, jo ja dic, obra teatral, perquè realment jo ja vinc escoltant fa molts anys aquelles frases de que amb 18 anys serem independents, bueno, que aquí estem
18 tots mesos.
Igual, això 18 mesos i seguim tot igual. Sí, vull, tothom anys. És coneixedor realment de que no es pot convocar un referèndum legal amb la legislació actual. Penso que si es volen canviar les lleis hi ha mecanismes per fer-ho, però avui en dia això és inviable i ho saben les forces polítiques que estan defensant el referèndum, i això és el que a mi més em preocupa, perquè s'estan generant unes il·lusions, unes expectatives des de fa molt temps a molta gent que legítimament se les pot arribar a creure, però bueno, aquí hi haurà una frustració que algú haurà de gestionar. Jo crec que hi haurà eleccions a la tardor i seran eleccions al Parlament de Catalunya, perquè qualsevol altra qüestió no, és que no la veig perquè no legalment és impossible.
Per què no es pot modificar la Constitució?
Bueno, sí que es pot modificar la Constitució, però per això té que haver una majoria de partits que així ho vulguin.
Alfredo, però per això cal s'haurà de parlar.
Però a veure, el meu partit no vol modificar la Constitució i és tan respectable com els que sí que ho volen fer, però hi ha unes majories i si les assoleixen ho podran fer, però avui en dia... per cert, ahir també va haver un posicionament que m'agradaria destacar, i és la trucada de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy respaldant, en aquest cas,
donant suport
al posicionament del govern espanyol respecte a aquesta qüestió, i crec que també s'ha de valorar positivament per part meva.
Normal, d'altra banda, pregunto.
Potser hagués hagut de ser al revés, no? Però el president del govern espanyol hagués hagut de felicitar el Pedro Sánchez.
Suposo que el Pedro Sánchez...
Sí, però encara espera, no?
Deu estar esperant, pobre home. Sí. Vull dir que va ser generós, trobo. Sí, jo també ho valoro, com diu l'Alfredo, molt positivament, però és una prova més del no diàleg, del búnquer en què viu el senyor Rajoy i el seu govern, tancat a la seva closca i, bueno, en fi, i vivint a tota cosa que passi fora del seu recinte, diguéssim, perquè després no sé quants dies fa que s'han fet les eleccions, les primàries al PSOE, deu fer 2 setmanes com a mínim, no?
No, una setmana.
No, home.
Va ser diumenge de la setmana passada.
Vale, no, l'anterior.
Doncs, 10 dies.
Bueno, 10 dies. Si en 10 dies el president del govern espanyol no ha tingut temps de felicitar el guanyador de les primàries del principal partit de l'oposició, home, ja t'ho diu tot, eh?
Jo crec
ja
t'ho
diu tot.
Aquí hi ha coses que se'ns escapen.
Perdona un segon, Alfredo, que ara parlo jo, un segon. És igual, és igual.
Si posem una mica d'ordre, perquè si no ens
aclarim, eh? Tant en un sentit com en un altre. N'hi ha tant en un sentit com en un altre. Segurament està tan enfadat el Rajoy amb en Pedro Sánchez com en Pedro Sánchez amb en Rajoy. Segurament, eh? No crec que hi hagi gaire... I en canvi el Pedro Sánchez ahir agafa el telèfon i truca, que tenia més motius per no trucar. O sigui, és per posar sobre la taula, que a mi les seves relacions ja s'ho faran, eh? No es queda... Però és per posar sobre la taula la incapacitat, la nula capacitat d'aquest president del govern espanyol a parlar. És evident, no? No cal posar més exemples que ho il·lustrin.
Doncs mira,
no cal que insistim, perquè és que això està evident.
Sí. Però aquest president tan incapaç d'aconseguir de dialogar ha sabut... pràcticament tancar uns pressupostos amb... Comencem a...
Parlem dels pressupostos?
A veure, una mica en ordre. No, quan acabis, Alfredo, sí. la Neus. Sí,
no, vull dir...
després el Jordi.
Jo crec que si un partit amb els diputats que té aconsegueix acords amb altres forces parlamentàries, demostra que és capaç de dialogar. I no hi ha altra solució, vull dir, perquè... per tirar endavant aquest país necessita molt de diàleg. El que passa que, clar, diàleg no són imposicions, i alguns també pretenen imposicions precisament des d'aquí. Vull dir que anem a separar que una cosa és diàleg i una altra cosa és una imposició.
Mira, Alfredo, jo crec que per molt que intentis defensar-lo, defensar la capacitat del senyor Rajoy de diàleg és impossible. Ho ha demostrat per activa i per passiva i és igual, ens podem remetre amb 1.000 exemples. I en el cas de Catalunya, és que no, com que hem obert molts fronts, en el cas de Catalunya, del tema català, és cert que amb la situació de les lleis actuals no pot, però que hi ha possibilitat de canvi de les lleis i de la Constitució per modificar, i això és el que estava defensant el Partit Socialista i vull dir que la possibilitat de canviar les lleis perquè hi càpiga el referèndum existeix, però per això cal seure a parlar. I negar-se a parlar quan hi ha una majoria en un país que ho està demanant, en un país a Catalunya que ho està demanant, és negar-se a l'evidència, és negar-se a donar resposta a un problema que actualment és el problema polític més important que hi ha a Espanya. I el senyor Rajoy, de totes, no es mou de la seva posició, no vull, no vull, no vull, no puc.
Molt bé, saludem el Toni Ramon, que s'ha afegit a, a la taula, i donem, sí, i donem la paraula sí, al Jordi Casas.
Molt bon dia.
Se'l saluda.
Se'l saluda.
Moltes gràcies, Jordi.
No és que l'hem saludat abans d'entrar.
Si el saludem, però s'ha de saludar.
Agraït, agraït. Igualment.
Bueno, hem de fer constància que ja, ja el tenim
que
aquí.
Arriba quan pot, pobre.
No. com el tren d'Olot, no?
Exacte. Home, a més, avui nens i plovent.
Ah, exacte.
No, a veure, tornem a l'inici, perquè no cap prou bé i crec que són dos coses diferents els d'actes d'ahir, que a més marquen el, la perspectiva de Catalunya o el conjunt d'Espanya sobre el tema.
Ah, són diferents, però en el fons...
No, però ara m'explico. El de Sant Cugat era el reflex local del que es diu el pacte pel referèndum, que és una cosa molt transversal, que hi participen molts partits, moltes entitats, que no sé si fèiem retard, però bueno, en tot cas és això, no? I que fa mesos que ve funcionant. I el de Barcelona era cosa més reduïda, on hi participen menys partits i menys entitats, i demà passat ja ho veurem, que són els que diguem, estan anunciant que tiraran per la via del mig, no? Pel referèndum unilateral, sobretot si el Rajoy no canvia d'opinió en poques setmanes, és el que està exigint l'Òmnium i la Federació de Municipis per la Independència i l'Assemblea Nacional de Catalunya, no? Ja sé que això genera polèmica de taula, però estem davant dues estratègies, que una és molt difícil, complicadíssima, i l'altra és impossible. Aleshores, a partir d'aquí, pues, escolta, podem traçar totes les perspectives i tots els futuribles possibles a Catalunya.
Àngels.
M'he perdut, perquè...
Estaves amb l'Alfredo.
No, que estava buscant una cosa per contestar i no l'he trobat.
Estaves parlant de Rajoy i Pedro Sánchez.
No, a veure, era simplement per posar un exemple més, sí, buscava un tema, però és igual, per posar un exemple més de la poca capacitat de diàleg d'aquest president, no? Que l'exemple, de fet, l'ha posat el mateix Alfredo, vull dir que no és que l'hagi posat jo amb el tema de la trucada en Pedro Sánchez. També és curiós que per l'únic que coses, o sigui, estan a la grenya, estan a matar dos partits que en fi, que no arriben a acords per res, perquè els pressupostos, si expliquem com s'han acabat...
Dos acords que no han arribat...
El PSOE?
El PSOE a nivell parlamentari.
Bueno, espera, perdona, sí, sí, però ara amb el Pedro Sánchez al capdavant ja la perspectiva és una altra, i fins que no hi ha hagut, que no hi va haver-hi apartar el Pedro Sánchez del davant, no van arribar enlloc. Que per l'única cosa amb la que es puguin posar d'acord i que salvi fins i tot el mal rotllo que tenen entre ells, evident que el president Rajoy no l'havia ni felicitat, ostres, sigui per posar-se d'acord amb el tema català, ja té també nassos, no? En fi, i que l'única resposta que tinguem és una roda de premsa convocada amb l'excusa dels pressupostos, que no es parla ni un minut dels pressupostos, i bomba, per part de la senyora Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del govern, que no sé si us hi veu fixar, però en cap moment va nomenar el president de la Generalitat com a president de la Generalitat o president Puigdemont, tota l'estona va ser el senyor Puigdemont, en fi, això, la capacitat de diàleg és aquesta, doncs bueno, per això hem arribat fins aquí i per això hem de continuar més enllà i en fi, i no té més, és que no sé de què us sorpreneu, Alfredo, no ho sé.
Ah, puc contestar o per al Toni?
Tu contestes i després el Toni, val?
Jo vull dir que el senyor Puigdemont se l'ha invitat a on recau la sobirania nacional, que és en aquest cas el Congrés dels Diputats, a la carretera de Sant Jerónimo, i que allà pot anar, vull dir, explicar, que és on crec que s'han de debatre aquestes qüestions. Allà tant el Partit Socialista com el Partit Popular com Ciutadans, tothom està d'acord en que el senyor president de la Generalitat, senyor Puigdemont, vagi allà i expliqui el que vol fer. Jo crec que el seu dia també ho va fer el senyor Ibarretxe, vull dir que allà és on s'ha de dialogar i on recau pues, la legitimitat per prendre decisions d'aquest tipus, i per tant té la invitació, si no hi vol anar haurà d'explicar per què no hi vol anar, potser és una qüestió de coratge.
Potser perquè només fa 15 dies que l'han convidat, perquè fins ara no? Això ha sigut arran de la conferència a Madrid, on surt el Partit Popular no, obrint una caixa de trons i dient no, que vingui el Congrés a explicar-se. Bueno, molt bé, fa 15 dies que l'han convidat, potser s'ho pensa. En tot cas, el Congrés s'hi ha anat, no? Hi va anar una delegació del Parlament de Catalunya, l'altre, crec que fa una setmana o fa 15 dies en parlàvem, crec que eren en Joan Herrera, la Marta Rovira i en Turull. Ja hi van anar, ja ho van explicar i se'ls va contestar allò de que el ni quiero ni puedo, i és no quiero. El puedo sí que pueden, si volen, però bueno, diguéssim que el president Rajoy utilitza, és que no puc, no puc, perquè el Congrés no em, no em deixa. Diu, bueno, però si el Congrés és, en aquell moment vostè tenia la majoria. Per tant, és però, no vull i ja està.
Però Toni, perdó, sí. Una cosa. Es pot respectar, no?, que també hi hagi un partit que pugui tenir la seva opinió de que no volem canviar totes les qüestions com està. I tenim tant. Tot el dret, vull dir, tant. Ser legitimats,
però quan tu tens una,
pels nostres vots. Vull dir,
però quan tu tens un elevadíssim percentatge de la població d'un territori que vol solucionar les coses per la via d'un referèndum, em sembla un referèndum, no un cop d'estat, com diuen, un referèndum.
Sobre qual una qüestió tant, que no es té competència, també.
Però, a veure, és que al final la llei estaríem ara, encara la tindríem escrita amb pedres i amb pics i estaques, O sigui, a veure, al final les lleis no són inamovibles, no ho és cap d'inamovible. I, per tant, el que s'ha de respectar són les majories de ciutadans i ciutadanes que reclamen una via, i en aquest cas és la via del referèndum, que no és la de la independència. El referèndum és la que té una amplíssima majoria en aquest país. Si guanya el seu, guanya el no, no ho sé, jo ja sé per què treballaré, però no ho sé què guanyarà.
I a més, el... respectarem el que guanyi.
Exacte.
A veure.
Per tant, el problema és que com no m'agrada una de les possibles respostes, com no vull una de les possibles respostes, senzillament em torno antidemòcrata i la via del referèndum no és vàlida per solucionar problemes polítics. Aquest o qualsevol altre. Jo crec que el problema, o la sort que té el Partit Popular, i per tant el problema que té Espanya com a país, és que el tema és sobre els catalans. I per tant, aquest, diguéssim, aquestes passes enrere en democràcia, entesa com a la, diguéssim, a l'elecció de la ciutadania, dels seus futurs polítics, clar, com és contra els catalans, diguéssim, que no passa massa cosa a Espanya. Però clar, no ho sé, o sigui, tot aquest tarannà que ha anat agafant el govern central i acompanyat per Ciutadans i acompanyat pel Partit Socialista Obrer Espanyol en moltes de les etapes, Si fos en qüestions generals, no?, d'interès general de tot l'Estat, no ho sé què opinaria Espanya, perquè al final no oblidem que això, mira, total, fotre-li canya als catalans majoritàriament dona rèdit, malauradament,
Sí.
Per tant, jo crec que també és la sort que tenen. Si el tema de debat fos un altre, no?, allò, entrar o sortir de la Unió Europea, entrar o sortir de l'OTAN, entrar o sortir, no ho sé, del... Bueno, ja en parlaríem, quina seria la reacció de la ciutadania espanyola.
Penseu en qualsevol cas, com abans manifestava l'Alfredo, que això acabarà amb unes eleccions, o quin serà el final? Referèndum unilateral?
Eleccions hi haurà segur.
Sí, tard o d'hora.
No, abans de final d'any jo crec que hi haurà eleccions.
No, però jo parlo unes eleccions en lloc de...
En lloc de... Bueno, és bastant imprevisible. Jo crec que els propers mesos veurem un... No en sé la concreció, Jo no crec que ningú d'aquesta taula s'atreveixi a fer una aposta de dir com concretes això. Jo veurem l'enèsima etapa d'un empat històric. És a dir, una Catalunya que no té força per ser independent i un estat espanyol, no, l'estat espanyol te posa la paraula, i unes forces que són els que hegemonitzen l'estat espanyol, que no tenen capacitat per anul·lar una realitat que és viscuda.
I llavors,
amb diferents intensitats per molts catalans. Aleshores, aquí el gran tema mirat en el mitjà termini és, bueno, això fins quan pot durar? La tensió, com a mínim emocional, que això representa per Catalunya, i el fet que Espanya, independentment de la seva concreció institucional, com a projecte no pot funcionar sense que les seves parts s'hi sentin mínimament còmodes, que no és l'actual. Llavors, jo crec que estem en aquest impàs històric, que uns no tenen força per anul·lar una realitat que no que seguirà, no sé si amb més força o menys força, i els altres no tenim força, dic en primera persona plural, independentment de quin sigui la meva opció institucional, per imposar la independència. Estem en aquest impàs històric que té diferents fases i diferents concrecions. Ja estem a la fase del referèndum peti-qui-peti, perdó per l'expressió, i després jo crec
però com una via, com una via de sortida, normalitzadora,
no?
Sí,
que dic,
mira, no,
una via normalitzadora, no.
Home, a veure, el president Rajoy...
Perquè no deixarà les coses més normals.
Però el president Rajoy no és president per unes enquestes. Per tant, la independència no es pot basar en unes enquestes d'opinió, no?, de dir si són més o són menys. Per tant,
això no va ser convèncer.
Escolta, la solució més, crec que transversal, no?, i això ho demostra la força que té el pacte pel referèndum,
Sí.
Passa per passa pel referèndum, passa per saber quan som.
Que hauria de ser la cosa ja més normal del món. No, a la Lombardia, no, un dia d'aquests fan un referèndum.
No ens trepitgem. No,
a veure, aquí Jordi. Està la trampa conceptual, i si som honestos intel·lectualment, ho he dit, no és el més normal del món, al contrari. Referèndums com aquests són una excepcionalitat, diguem-ho clar. S'ha fet a Quebec, i perquè és un estat federal i té una trajectòria diferent, i a més al govern de Canadà li va faltar temps per fer una llei. I s'ha fet a Escòcia perquè el Regne Unit no té Constitució. Però en un estat democràtic, sense l'ús de la força, el més anormal històricament són referèndums d'aquestes... Diguem-ho clarament. L'altra cosa és que en tinguem moltes ganes de fer-lo. Però que no és una cosa normal en temes històrics.
Jordi, em refereixo que és la via més normal.
És la via més normal en la situació que estem.
Normal en temes estadístics.
No.
En aquest cas, el Regne Unit el va fer perquè va voler. El Regne Unit. No només perquè no tenen Constitució. Perquè bé que hi ha catedràtics de dret constitucional que diuen que és possible en el marc constitucional espanyol fer un referèndum.
Però no, que, no diuen final... barra amb caràcter autodeterminista, això no ho diuen, que és aquest el tema. De totes però maneres, que... jo no m'oposo a que faci un referèndum, sobretot com a instrument per desencallar la cosa. Perquè jo també soc el preso per fer un referèndum, per obrir a l'independència, no vol dir que demà sigui a l'independència, però clar, davant d'això, Tito, s'ha de buscar una solució. Jo entenc, jo el concebeixo com a instrument per buscar una solució. Collons,
no n'hi ha d'altre.
Però tu creus que un referèndum...
I arribats on som,
que
és l'única.
Realment, un referèndum a Catalunya es realitzaria amb totes les garanties que exigeix la Comissió de Venècia?
No, en aquests moments no. No, això ho sabem.
Les institucions, neutralitat, on són?
No insisteixis, que no es pot complir. Només es poden complir les condicions de Venècia si pactes el referèndum.
Però clar, això juga el govern espanyol també, a deslegitimar-lo.
Sí, però és que...
No només a no aprovar-lo, sinó a fer tot el possible.
No us esvareu, eh?
Toni, no, si no m'esvaro.
No, és que us trepitgeu, no s'entén res.
Jo estic d'acord. Però llavors, cap instància internacional, ni la Unió Europea, te'l reconeixerà. La Comissió de Venècia és una comissió assessora del Consell d'Europa. Si no es compleixen els criteris que diu la Comissió de Venècia, ningú te'l reconeixerà. Aquest és el problema.
Jordi,
estem d'acord. I el següent pas, perquè tens raó, i al final el que estàs...
Jo dic per anar objectivant el tema,
No us esteu contradient.
No, però aquí els complementari.
Com a raonable, i us està dir... Però quin és el següent pas? O sigui, ara què?
Bueno, jo crec que tal... Per un costat i l'altre, dic que és un fet objectiu, eh? Per un costat i l'altre, els únics passos que està fent són tibar la corda.
Sí.
L'última interrogant és fins on arribarà això. No sé si esteu d'acord amb mi. De moment no tots tirem la corda aquí.
No estiva la corda, Jordi, espera un moment, no. Però per què estan així? Per què hem arribat fins aquí?
Jo dic que s'està estivant
perquè
la corda, no
més intents de voler diàleg, de demanar-lo de totes les maneres, per terra, mar i aire, i de no tenir ni una sola resposta, perquè l'operació en diàlogo que ella va ser una operació de maquillatge i restauració.
Sí, el millor ens ha sortit exacte, grana. Jo esperava molt més del millor.
Sí, semblava que podia ser un nexe, una bisagra de unió entre... Bueno,
vols dir frontisa?
Frontisa, perdona, sí. He pensat que estic dient malament alguna cosa. Sí, doncs tens raó. En fi... s'arriba aquí perquè s'arriba, o sigui, analitzem-ho, no ho mirem ara descontextualitzat, sinó que arribem aquí...
Tot el contrari, jo crec que el tema, si vols tindre una mica, s'ha de contextualitzar i donar la idea de la complexitat del tema. O sigui, el que no podem dir és que és un tema fàcil, és complex.
No, complex molt.
I, a més, ningú, encara que jo entenc, que una estratègia és dir, ho tinc clar, farem això i ens en sortirem. Des del punt de vista d'estratègia és claríssim. Ara, aquests moments, qui sigui capaç de mirar una bola i dir exactament com acabarà, és que això pot acabar, i no ho dic en sentit tremendista, pot acabar de qualsevol manera, això.
Bé, us sembla que canviem de tema?
Oh, per mi. Hi ha més temes? Hi ha més temes?
Bueno, no gaire més.
Què vols que et digui? Com que aquesta setmana no hi ha hagut ple, doncs anem fluixos de rems.
Bueno, de temes locals segurament sí que...
Com hi ha la sentència del
però és igual.
Per què no parlem del pla d'equipaments?
I per què no parlem de Torre Negra? Que hi ha la sentència del Suprem.
Sí, que veig que teniu varietat. I per què no parlem dels taxis?
Tema Torre Negra, eh?
Saps el que passa amb la Torre Negra? Jo ja m'hi he perdut. No, home, és veritat. A part del Domènec Miquel, que és l'únic que ho segueix, sí. Jo crec que ningú s'ha encugat que hagi seguit tota la sentència i sabia exactament com està aquests moments. Perquè, bueno, és un tema embolicat. Bueno, no sé, jo ara si em dius com està exactament jurídicament aquests moments, no sé.
No, jo l'únic que sé també m'he perdut, perquè ja, és que a més m'he oblidat de tot el
home,
procés.
És que quan hi ha hagut
15 dominàvem,
ja estava resolt. I ara...
No, finals de la setmana passada va haver una sentència, tornant a... Sí, exactament.
Que diu que dona la raó a Núñez i Navarro i els propietaris.
Exactament.
Que cal indemnitzar-los.
Bueno, sí,
però... És que, a veure, jo crec que aquí, els que estem sentats a aquesta taula, ningú vol que s'urbanitzi a Torre Negra, estem d'acord.
Sí, exacte.
Vale. Però... Tots sabem, bueno, que ha, alguns ho hem vingut dient des de fa molt de temps, que la veritable solució de Torre Negra passa per arribar a un acord amb els propietaris. Com s'arriba a l'acord amb els propietaris? Pactant. Però no només l'Ajuntament de Sant Cugat, jo crec que això és una cosa corresponsable a totes les administracions que d'una manera o altra tinguin una competència sobre el territori, no? I aquí està el quid de la qüestió. El dia que s'asseguin i pues, anem a arribar a un acord, pues, aquest dia s'acabarà tot el procés.
No, mentrestant... per una vegada a la vida estic d'acord amb tot.
No, caldria afegir una cosa.
Després ven els matisos.
Estaríem premiant l'expectativa a construir. O sigui, allò era sòl urbanitzable no programat. Quan es compren els terrenys...
Can Busquets el mateix. Sí. I aquí van fer un precedent fatal.
Bueno,
per què Can Busquets sí i la Torre Negra?
Però hi ha propietaris de la Torre Negra que quan es va fer tota la urbanització del Turó de Can Mates i Vullpelleres sí que van accedir a acords amb l'Ajuntament. La mateixa proposta de reurbanitzar tot el solar dels jesuïtes per fer SADE i també poder-hi fer habitatge en un futur i una part d'habitatge públic és fruit dels intents d'acord amb aquests propietaris, sí, i per ja. Tant el centre Borges seria... Per tant, o sigui, intents d'acord n'hi ha hagut, però aquí hi ha un propietari, sobretot un propietari potent com és Núñez de Navarro, que no, a veure, no cedirà ni un pas, i en aquest senyor, els jutges el que li estan dient és que li premiaran l'expectativa que tenien sobre un sòl urbanitzable no programat. Per tant, bueno, entenem també com funciona la justícia d'aquest país i per tant no m'extranya que li donin la raó, però vaja, és continuar batallant amb totes les eines que hi hagin, evidentment intentar arribar a acords, no dic que no s'hi hagi d'arribar, però home, jo crec que les instàncies judicials estan trepitjant la voluntat de la ciutadania d'una manera escandalosa, una altra vegada, en aquest cas de la Torre Negra. Al final, quants plens hem fet dient no volem que s'hi construeixi?
Molts.
Quants plens hem arribat a fer?
Jo crec que s'hauria de buscar alguna figura que faci de mitjancer entre les dues parts, vull dir, perquè jo crec que per una part i per l'altra ja està massa distant hi ha massa distància entre dues parts, vull dir que són posicions quasi irreconciliables, per tant hauríem de buscar una tercera figura que intentés buscar l'acord.
Jo vols dir que Núñez i Navarro té cap interès en arribar a cap acord?
Al final tothom té ganes de que la qüestió s'acabi, vull dir, no crec, és una cosa que s'eternalitza. Els primers plens quan era regidor l'any 90, jo vaig entrar de regidor el 99, ja portaven anys parlant-ho anteriorment, vull dir que
Jordi Casas, dic i tant.
Jo crec que aquí hi ha hagut errors estratègics. Jo ja tinc un article, un dia el trauré, perquè que deia que la locució passava per dos: negociar amb els propietaris i pujar al llistó del debat. Si Collserola té interès nacional, aquí s'ha d'implicar la Generalitat, la Mancomunitat i tal i qual. Hi ha l'error de que en el seu moment, per raons emotives, hi va jugar el Tipi Alexandri pel digital, l'estratègia de l'Ajuntament va dir aquí no s'urbanitza i punt, i ens vam quedar amb això. El ser edificable no programat no genera expectatives i tal. I el tema compensació, el d'allò, durant molt temps no se'n va parlar, es va desestimar. I aquí hi havia un senyor que no li havia d'un milió d'euros i pim, 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 i pim, i pim, i pim, i pim, demandes, no? I en estes estamos, no? I en estes estamos. El problema és que quan encara hi havia expectatives de creixement i podies compensar amb sòl, ara això ha quedat molt marmat. I l'opció, que si parles amb els propietaris et diran que l'equivalència era massa petita i no compensava dels jesuïtes, va ser aquesta, no? No sé quina proporció era, i els propietaris no van estar d'acord. I el problema és que això podrà molts anys, perquè estem en tema les sentències entren en tema de procediment. En el tema de fons, no hi ha encara que alguns diuen que no hi ha una clara de dir, escolti, vostès han d'indemnitzar i punt. No, encara tens la possibilitat de fer un pau nou i anar tirant. Llavors jo crec que la valoració dels successius equips del govern ha dit, bueno, com que això pot durar temps, estem disposats a assumir 175.000 euros a l'any de despeses jurídiques i qui dia passa llampec. I llavors anem evitant el fons de la qüestió, que algun dia Jo crec que algun dia totes les forces, jo sé que l'altre mandat es va quedar que faria una comissió per analitzar el tema, però totes les forces polítiques algun dia s'hauran de mullar aquest poble i, escolta, agafem el toro per les banyes i a veure com ho solucionem, no? Tampoc pots estar veure, sempre... tota la vida amb un tema d'aquests.
Si s'arriba a un acord, posem Generalitat, el Consorci, l'àrea metropolitana, Diputació, administracions, i diem, ens anem a sentar i, i busquem un acord.
Ui, Collserola té un interès
metropolità.
I quants municipis hi ha?
I suposo que per interès general es pot...
7 o 8, no?
Sí. I per un interès general...
Passa que això ens afecta a nosaltres, però hi ha 7 municipis. Sí, sí.
Per un interès general es podria intentar fer una expropiació amb just i preu, i però clar, que tens que tenir Sant Cugat sol no ho pot afrontar, això. Per tant, has de buscar la complicitat d'altres administracions. I jo crec que aquí la solució o pactada o...
I a més penso una cosa,
I acabar-ho de vegades totes.
Encara n'és diferent dels interessos, no tenen el mateix volum. Tant el Núñez com els propietaris no tenen res a perdre, anar seguint el tema, tenen tot a guanyar, perquè no, de moment van d'allò i si surt bé, els hi surt bé, vull dir, no? Que, clar, no,
bueno, depèn de la fortalesa del propietari, no?
Sí, bueno, clar,
el Núñez... El Núñez de Navarro és evident, però petits propietaris, sí, però, no sé, poder ara però, no...
A darrere el Núñez
veurien l'opció de l'autor de Can Mates d'una altra manera.
El Núñez i Navarro marca el camí i els altres van seguint, no? I clar, dius, bueno, el màxim, jo no tinc res de pèl, perquè si al final em cau algú...
El bo que tenen és que hi ha uns serveis jurídics que treballen per altre, que valdran per la seva situació.
I ara, algun dia sí que m'agradaria saber que no em consta que s'hagi fet, no sé si a aquestes altures ja hi ha prou dades per fer-ho, però tots els calés que portem gastats des del punt de vista de plets al municipi amb aquest tema, portem gastant molts, molts.
Us proposo els últims minuts, ja que no heu volgut parlar de taxis, us ha agradat més el tema de Torre Negra, com que no feu servir taxis, no feu servir taxis, no?
No.
Per això no sabeu que avui estan de vaga.
Jo només feia servir quan pagava l'empresa.
Em sembla que van, avui hi ha una manifestació a Madrid, no? Sí. Que van tots...
El de Uber?
Sí, Uber i Cabify.
No ho segueixo, no...
que són aquestes plataformes doncs, que operen com a competència deslleial, no?
Diuen,
sí, exactament. Això vist des del sector del taxi. Vist que el taxi no interessa...
Més que no interessa, és que conec poc el... Home, podríem parlar de competències deslleials, sí o no, d'aquests nous sistemes...
No, us proposo un altre tema que segurament us agradarà més. 25 anys de Barcelona 92 i com que la data me l'ha recordat l'Alfredo perquè es fa referència quan tu estaves al 92 a...
Va entrar el 99 a l'Ajuntament.
Jo he entès el 92 i m'ha vingut al cap el tema.
Has fet una simbiosi.
Sí, no sé per què, deu ser que fa dies que em ronda pel cap el tema. 25 anys després... com està Barcelona i, de retruc també, com està Sant Cugat, perquè dels Jocs Olímpics aquí també hi va haver certs canvis, hi va haver doncs, algunes novetats que encara avui dia hi són.
Bueno, el llegat, bueno, a Sant Cugat tenim dos llegats, podríem dir, molt clars.
Un és el centre del rendiment.
I l'altre és el pavelló de voleibol de Valldoreix.
També.
És veritat.
Que
es va crear precisament per la competició de volei.
Perquè vinguessin aquí a entrenar seleccions, sí. Vull dir... Jo en aquell moment he de dir que no vivia a Sant Cugat, Jo vaig... pocs anys després ja arribo. Però vull dir que sí que és realitat, el CARI també existia, però...
Era un centre de rehabilitació.
Exacte, l'impuls es produeix amb els motius dels Jocs Olímpics.
Però diguem que això és el més aparent, jo no sé si va quedar alguna cosa
bueno,
més.
Els túnels de Vallvidrera, si no recordo malament, també...
Venien de molt abans.
Però veia la ronda sí que es construeix a Barcelona.
Es van desencallar l'any 87-88.
87 va ser...
amb el primer mandat de l'Aymeric i era un projecte de la
que
plaça.
Venia,
però hi ha amb els jocs concedits a Barcelona.
Sí,
perquè...
sí. Bueno, els jocs no, van concedir 6 anys abans. No.
Sí, el 86.
Sí, el 86. Ah, sí? Bé,
perquè venia planificat d'abans.
Les rondes de dalt i de litoral, sí.
No dic que els túnels fos un component més de tot el... l'adaptació de Barcelona a les noves necessitats, entre elles les de l'Olimpiada, però tenia una dinàmica pròpia i venia de lluny. De fet, ja n'hi havia un d'obert que no...
Per mi el més significatiu de les Olimpiades i del 92 és que se situa a Barcelona i arrel de Barcelona se situa Catalunya, se situa el país en el mapa mundial, no? Molta gent abans, a nivell... del món, no tenien ni idea on era Barcelona, no sabien què era una ciutat.
El Reagan, per exemple, no sabia.
No, i molta gent, jo, tots tenim anècdotes d'això, no? D'haver estat en algun lloc i Barcelona i fer-te una cara com de dir uf, com si parlessis,
no? I després era allò, Olympic Games.
I després, exacte, després ens van situant al mapa.
I la recuperació del mar, també.
Exacte.
La façana, la façana.
Però la transformació
La transformació és total, però la cosa significativa a nivell més conceptual, diguéssim, d'espai mental és aquesta, que la gent situa ens situa en el mapa. Després, clar, Barcelona d'abans i la Barcelona d'ara no té res a veure. Abans no podies trobar una platja a Barcelona per banyar-te perquè no n'hi havia cap. O sigui, tot eren zones industrials, tot bueno, eren...
I barraquisme.
Barraquisme, tot eren vies de tren que ho impedien, tot eren...
La gent se n'oblida que les últimes barraques de Barcelona es van quedar el 92.
Exacte.
El 91, el 92.
Sí.
Jo crec que, a part de l'èxit esportiu, que va significar que aquestes coses, que una és el... Un és el llegat aquest de la transformació de Barcelona.
Sí.
Un altre és que jo que s'ha de conèixer és un dels grans llegats del Pasqual Maragall. Jo crec que això és inqüestionable.
Sí, jo anava a dir-ho ara.
L'encert va ser tremendo. I després,
va ser una visió,
que no es va parlar, que ara crec que és una cosa que s'ha de posar en valor, amb els milions que es va manejar, perquè va ser, no es va parlar mai de corrupcions i corrupteles. Segur que van haver-hi coses, però no va haver-hi grans coses. I això té un gran mèrit, perquè, clar, tant en això pública com privada, i no me'n recordo les xifres, però va ser descobrir. I la síntesi, és que els que havíem conegut la Barcelona aquella de plom dels anys 80, amb tota la crisi i tal, la plaça Real, el Raval, com estava i tal, la transformació va ser brutal.
Jo crec que hi havia una dosi d'il·lusió bestial, que això ajuda, sí. I després jo crec que el que va quedar va ser una injecció d'autoestima molt elevada, no? El fet de que els jocs sortissin bé, que a nivell organitzatiu doncs es reconegués internacionalment que havien estat uns molts bons jocs, clar, això et fa que després, malgrat les crisis post-jocs que passen a totes les ciutats que han tingut Jocs Olímpics, perquè clar, tens una injecció de finançament i després et quedes a zero.
Et
quedes amb un deute
amb uns negatius,
però sí que va quedar, jo crec que el fet de situar Barcelona al món doncs va ajudar, no, a aquesta internacionalització, ja no només de la ciutat com a turisme, sinó com a
riquesa, creació de riquesa, empreses que venien aquí,
i crec que va fer una, a totes les ciutats passa això, però aquí la simbiosi entre això, aprofitar l'ocasió dels jocs per transformar la ciutat va ser brutal.
Sí,
perdó. Va ser jo que es va...
És que normalment aquesta és, diguem, l'excusa, no? Aprofitar l'organització d'uns jocs per donar una empenta a les ciutats que l'acullen.
Si alguna ciutat ho va aprofitar molt bé, jo crec que Barcelona ho va aprofitar estupendament.
Sí.
I llavors, hi ha una altra cosa, hi ha dues coses que vull dir. Una, Barcelona ha sabut treure rendiment d'aquests jocs. Hi ha moltes ciutats que són olímpiques i allà queden i no es fa mai res, mai més, res. Però Barcelona ha sabut mantenir l'esperit esportiu de Barcelona 92 i organitzant, durant els anys, moltes altres competicions de primer nivell.
A partir d'aquí es va apostar per l'escola i es va donar un impuls.
I col·locant Barcelona com a centre, un dels centres mundials de referència del món esportiu.
Aleshores, quantes lligues ha guanyat el Barça?
I Champions!
No has de falta de signar el Barça.
Una anècdota, els Jocs Olímpics es van organitzar sense mòbils ni correu electrònic. Sense mòbil ni correu electrònic. Algú ara seria capaç d'organitzar alguna cosa sense mòbil?
Perdona, que sí, que vull afegir una cosa que no és només el 25 aniversari dels Jocs Olímpics, també dels Paralímpics. Que s'acabes en oblidar, i crec que vaig tenir l'ocasió la setmana passada d'assistir en primera persona a la commemoració que va fer l'Ajuntament dels Jocs Paralímpics del 92, i és el que deien, hi ha un abans i un després també en el món paralímpic des d'aquell moment. Vull dir, Barcelona representa la...
Sí, perquè abans no se'n parlava mai.
No, és veritat. Semblava que no existim. Però bueno, són molt més presents i hi ha molts més campionats.
En aquell moment es va parlar bastant.
Sí.
Però vull dir que en aquell moment, inclús a Espanya no existia un comitè olímpic paralímpic, ara sí que existeix, vull dir, hi ha coses, i no només a Espanya.
Em sembla que se'n va començar a parlar a partir de que vindrà Juan Carlos a inaugurar l'allò, no?
Quins acudits que fas, Jordi.
L'altra qüestió...
Com que ja no és rei! Com que ja no és rei!
L'altra és que ve inspirat.
L'altra qüestió que volia posar sobre la taula és el grau de col·laboració institucional que va haver-hi en aquell moment entre el govern d'Espanya, el govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, per un costat, que ara també s'està reproduint, encara que algú no vulgui que ho intenti negar. Tenim ara la seu del medicament que vol importar cap a Barcelona i que el Ministeri de Sanitat, juntament amb la Generalitat i l'Ajuntament, estan fent molt bona feina per tal de que Barcelona pugui ser la seu, ara que Gran Bretanya pues, marxa de la Unió Europea, no? I penso que això demostra que es poden fer moltes coses, i vull dir...
Tu sempre es comenta. Sí,
sí. No, bueno, però és que és la realitat. I també, tornant als 25 anys, ja callo.
Sí, vull dir una cosa dels 25 anys.
La figura de president del Comitè Olímpic Internacional, Juan Antonio Samaran, que crec que també va tenir un paper...
No en sentis un altre tema.
No, però és que és la realitat. Probablement és Samaran que aquests jocs
no
haguessin arribat mai més.
No continuarem per aquí, jo.
Bueno, posats a recordar, recordem el jutge Garzón, recordem Ramon Piqué i recordem Eduard Pomar i uns quants independentistes.
El recordarem i a més els convidarem que vinguin a parlar.
Que van patir els fets del 92,
sí,
del jutge Garzón.
Vindrà el Garzón també.
El senyor Garzón no...
A més, fets, després...
Exacte, aquesta va ser l'altra cara de la moneda.
Bueno, això va ser calderilla. No comparem, no posem al mateix nivell dels Jocs Olímpics amb el fet aquest.
No, però,
bueno, no, perquè, no, sí, no,
però jo crec
no és
que ajuda a entendre moltes coses, no? Doncs que a l'any 92 ja va haver-hi gent que va ser detinguda, va ser retinguda, incomunicada i torturada.
Ho recordo, si era regidor.
Per tant, va bé també perquè qui no entengui en quin moment estem ara, doncs
pot
anar
memòria.
Tirant enrere i diguéssim que el cúmul de coses és important. No, però tot suma, tot suma. Tot suma. Els vida, no és constants, els incompliments, les detencions...
Tot va passar. Llavors, també des del govern central s'intentava doncs, aturar qualsevol reacció independentista d'aquí aquestes accions. Però bueno, en parlarem aquesta setmana.
Però se'ls imputava una altra cosa, no el fet de ser independentista.
Home, que no va ser provat.
No vol dir que tinguessin raó, però se'ls imputava una altra cosa.
No va ser provat, i a més, després la Unió Europea els hi va donar la raó. I els hi va donar la raó amb la causa de...
Senyors i senyores, senyores i senyors, acabem la tertúlia d'avui. Moltíssimes gràcies, que tingueu bon dia i bona setmana.
Molt bon dia.
Gràcies.